Després no quadra i diu que és culpa teva. Solsona.
Sí, igualment es passa.
Dos quarts en punt de 12, quatre anuncis i comença el Tu diràs fins a la una de la matinada, més o menys.
L'Espanyol juga a RAC1 ha estat una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1.
Has de renovar els teus mobles? Amb un termini d'entrega ràpid, a mida i al millor preu. Vine a Fàcil Mòbil. Estem de rebaixes. Truca'ns al 682 674 599. Visita les nostres botigues o entra a facilmobile.cat.
Autocol·lecció pararara. Autocol·lecció pararara. Quilòmetre zero, gerència i cotxe d'ocasió.
El teu cotxe d'ocasió fàcil, ràpid i al millor preu. Tenim més de 300 vehicles d'ocasió amb entrega immediata dels nostres 40 concessionaris oficials. Entra a autocol·lecció.com i busca el teu vehicle.
Autocol·lecció pararara.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
A la ciutat, desplaça't millor. Viatja millor. Arriba millor. A la ciutat, millor amb bus i amb metro. Millor en transport públic. Més pràctic, més còmode i més sostenible. Barcelona't, amb TMB.
Prepara't deliciosos gofres, crepes o pancakes gràcies a la selecció Gofretti de Gourmet La Vanguardia. Tres paquets de la seva fórmula especial de farines amb xocolata, joulom, mels alemany i melmelada Canbec. A més, tindràs una degustació gratuïta a les botigues de Gofretti. Compra-ho ara a gourmetlavanguardia.com per només 35 euros. Patrocinat per Catania Escudier.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta...
Senyores i senyors, benvinguts a l'escorxador de RAC més 1. Des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona, amb tots vosaltres, Guillem Estadella.
Una batalla dialèctica sense miraments entre la gent de RAC 1.
Tenen 3 minuts per dir-se totes les barbaritats que vulguin.
Toni Clavés i Marcelí Virgili. Aleix Parisé i Marta Ramon. Martí Oliveres i Abel Caral. Vicenç Martí i Lavane. Albert Bermúdez i Armand Maravalle. Guillem Estadella i Albert Buscarons. I un jurat de luxe per decidir el guanyador.
Et voto a tu, Parisé, per pena.
L'Escorxador. El podcast de RAC més 1 des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona. Disponible a l'app de RAC1, a RAC1.cat i al canal de YouTube de RAC1.
RAC1. Tots som...
Més?
U. RAC1. Tots som U.
Tantes coses que dius que tan poc. Tens per dir-les tantes coses que dius que creus que explicar.
Amb Dani Aguilar.
Tres minuts per sobre de dos quarts de 12. Canvi de papers. Temps ja de tu diràs per rematar aquest divendres 27 de gener del 2023. Acabat fa pocs minuts, el partit cobria la 19a jornada de la primera divisió masculina de futbol. Acabem de viure en aquesta sintonia la derrota de l'Espanyol al camp de l'Almeria 3-1 en un partit per oblidar de l'equip de Diego Martínez. Gols de Luis Suárez, Baptista Uy, Portillo per l'Almeria. José Lu ha marcat el gol perico i l'ensurt més gran precisament més enllà de no sumar punts ha estat el golejador de l'Espanyol amb aquest mal gest. Almeria, hi tenim en Joan Camí. Hola, Joan, què tal? Bona nit.
Hola, Dani, bona nit. Mira, tenim a Sergi ara mateix, el podem escoltar.
Escoltem-lo.
Però sempre hem competit i avui diria que no, des del minut ho s'ha vist que l'equip no estava, que ens hem vist superats. No per l'Almeria, perquè tampoc diria que ells hagin fet un partit espectacular, perquè de no res en generava molt perill, però és veritat que nosaltres no, bueno, no hem estat i hem de ser realistes, autocrítics i saber que avui no és el camí.
Curiós, perquè just se fàveu en un moment molt bo i que s'estava parlant de la tercera victòria consecutiva, que era possible, no? És curiós que passi això justament quan esperes el contrari.
Bueno, a veure, ser realista i saber la situació que hi ha sempre... del món espanyolista, és a dir, també és veritat que No m'agrada ser tan pessimista quan pres molts partits, perquè fa dues setmanes tot semblava que estava tot molt malament, que era una merda, quan havien competit tots els partits i segurament amb 4 o 5 punts més que eren més que merescuts s'hagués parat altra cosa. És veritat que portàvem dos partits guanyats i tampoc hem de pensar que ara estàvem sobradíssims. Segurament si hi ha un toc de realitat al vestidor, si algú es pensava que això seria molt fàcil, estem veient que si no anem al 100% cada partit no ens dona, però no nosaltres, no a 18 primera divisió, que no vagi al 100% no dona, i nosaltres ho hem vist avui. Si no estem al nostre nivell, no podem competir contra equips que són més o menys similars a nosaltres, millors o pitjors, però similars. Ja et dic, autocrítics des de primer moment, però hem de saber que veníem de... que té que ser un parèntesis i que a partir d'allà del pròxim partit hem de donar de volta el partit d'avui i la dinàmica que venia abans d'arribar aquí.
Amb algunes dificultats ens arriba Sergi Darder, però en qualsevol cas parla tan clar que jo crec que se li entén absolutament tot. El migcampista d'Artà, el geni d'Artà, que avui fa autocrítica, com no podia ser d'una altra manera, però sempre posant aquest punt de prudència, Sergi Darder. Hola, Marc Marvà, què tal? Bona nit. Hola, Juan Irigoyen, bona nit.
Bona nit.
I hola, Ferran Martínez, bona nit.
Hola, què tal? Bona
després,
nit.
Avui tenim molt poc temps i m'agradaria parlar de moltes coses i el Juan i el Marc també han tingut novetats i estaria bé comentar-les. Després les comentem.
El que calgui.
Val, perfecte. Algunes nominacions, algunes coses que després comentem. Però en qualsevol cas, jo ho sento, però més igual... Vaja, no m'és igual allargar més de la una, perquè no vull allargar més de la una, però si està Dani Solsona a l'estudi, jo vull saludar el Dani Solsona. Hola, Dani, què tal? Com estàs, estimat? Bona nit.
Malament.
Malament, no?
Com vols que estigui.
Ja.
Bona nit.
Bona nit, bona nit. No, no. Avui, després d'aquests dos partits, i noi, i sobretot aquest ensurt final de José Lu, que jo crec que potser podria ser el pitjor de tot.
Sí, evidentment, perquè tots sabem que José Lu, tenim la gran sort de tenir un atacant que marqui els gols que marca, perquè si no estaríem en una situació segurament molt més complicada, no? I esperem que no sigui res. Sí que pel proper partit contra Osasuna ja hi haurà dos baixes per targetes, que és Vini i Òscar Gil, veurem com ho gestiona, però el que sí que es pot dir és que avui l'Espanyol no ha encertat amb res. No? Nosaltres a la retransmissió estava comentant el fet de que ells juguessin amb tres al mig i l'Espanyol només amb doble pivot, que com anava a gestionar Diego Martínez aquesta situació. Per què? Perquè amb els dos puntes, amb José Lu i Braithwaite hauria de ser el jugador que donés un cop de mà amb el doble pivot d'Ardé Vini, i no ho feia. Per tant, es creava un espai allà que sense fer gran cosa, l'Almeria doncs, ha començat a dominar, a gestionar bé aquesta parcel·la, i després quan arribava, doncs arribava amb cert perill, amb en Barba, que avui no ha estat malament, i l'Espanyol. Doncs es veia venir que ens podíem marcar el gol, la defensa tendra, que costa generar joc a l'Espanyol, ho sabem de sempre, però avui és que si les pilotes no passen pel mig i l'agafa Darder, evidentment que l'Espanyol té un problema, perquè els altres no són jugadors de perfil, amb això no vull dir que no ho puguin fer, però de perfil tipus Darder, no és que arribin pilotes a dalt, i aleshores ni Puado, ni Aleix Vidal, que jugava per la dreta, ni els dos de dalt, doncs pràcticament han tingut opcions.
Sí. Bàsicament és per això, per el Juan, el Ferran i el Marc, que s'empaltin una mica també del talent futbolístic del Solsona, eh? També el tenim aquí per això, que ho sapigueu, val? De tota l'explicació.
Sí, però no que nos hacen ridículos nosotros, ya no podemos opinar nada.
Això, per això t'ho estic dient,
No cal. M'aprecia molt.
En fi, a veure què acaba passant amb l'Espanyol, a veure què ens explica també el Joan, sobretot a veure què acaba passant amb José Lu, que ens explica el Joan des de Almeria, aquest espanyol que després de dues victòries seguides ha perdut avui, insistim, en un partit molt complicat de veure per part de l'afició de l'Espanyol. Dani, gràcies, no sé si a sopar o el que bonament
ja ha sopat. Home, alguna coseta menjaré quan arribi a casa, encara que sigui una mica de sopa amb fideus del zero, perquè així els fas
per mantenir la línia.
Què vols dir, els fas més ràpids. Com els fideus ja del 0, del 2, del 3, i són més gruixuts i més fins.
Sí. No,
aquí tothom sap que són fideus del 0, eh?
Bueno, sí,
jo no en tinc ni idea.
No, tu ets l'espagueti, però...
Sí, els fideus amb numeració més petita són els més primers, i amb la numeració més alta, els més gruixuts, per fer...
Ho acabo d'aprendre jo.
Clar, llavors el temps d'ebullició és més llarg, com més gruixut és el fideu. Clar, llavors...
en Dani, si posa un fideu del 38, potser demà al matí ja n'està 800 fideus.
Del 0, perquè així va més ràpid.
Clar, i el tema és, sempre hi ha debat de si la fideu ha d'anar amb fideus més gruixuts o més primets.
Del 2?
Del 2. Del 2.
Bastant d'acord.
Gràcies, Dani Solsona, molt agraït. Si el Dani el deixem aquí 5 minuts més, se'ns fa les dues de la matinada, ja ens encantaria.
A Can Ramon.
Obert foc, amb el primer dels catalans, aquest partit de l'Espanyol, demà s'enfronten els dos restants a l'hora del cafè, un quart de cinc a Montilivi, Girona-Barça. Xavi, un enamorat del futbol de Mitchell.
Una filosofia de juego muy buena, tiene un equipo que juega sin complejos, un equipo muy dinámico que especialmente me gusta, ¿no? Y me gusta Mitchell como entrenador personalmente.
Y Mitchell, que té clar que el Barça no només jugarà contra qui estigui la gespa.
Lo primero es porque vamos a jugar 11.000 y pico, más 11, más 5 cambios. I és difícil ganar a tanta gent.
Ara de seguida arrenquem tertúlia per comentar-ho tot plegat en un dia en què també està en notícia el mercat. Marcos Alonso renova una temporada més, un mes, ara ens ho explica la Marta, amb el Barça. El Girona marxa Samu Saez Kamia, Turquia. També per parlar del Girona tindrem una segona taula de tertúlia avui. Tornem a juntar els habituals, el tu diràs quan cal saber qüestions del Girona. Savis com el Fel Feixades, en Jordi Bosch i en Josep Maria Fonalleres. A més, també trucarem a Polònia per parlar amb Adrià Figueres, un dels 5 catalans de la selecció espanyola d'handbol que avui ha caigut a les semifinals del Mundial. En aquest cas, creu, davant Dinamarca, 23-26, i tornarem a anar a Girona al tram final per comentar l'altre Girona-Barça de demà. En aquest cas, de bàsquet, a Fontejau, partit de CB ho farem amb un exjugador de tots dos equips, Jordi Trias. 19 minuts i les 12, arrenca la tertúlia.
Amb Dani Aguilar.
Amb aquest partit de demà, que Marta Ramon l'escoltava ara, Xavi, diguem que no se'n refia gens d'aquest bon Girona de Mitchell.
Gens, perquè creu que demà jugaran contra un equip amb un ideari molt semblant al seu.
Crec que el Girona és un equip valent, que fa coses diferents, molt interessants en sortida de pilota, pressió alta és agressiu, roben moltíssimes pilotes a camp contrari. És un equip que s'assembla bastant a el que volem jugar nosaltres. Mitchell és dels entrenadors que més m'agrada de la categoria. Ja és un referent com a entrenador, fa coses molt interessants, tant en sortida com en pressió, tant en defensa com en atac. És un equip molt, molt treballat, no? I ens pot complicar la vida. És una sortida molt difícil, tenim un rival complicat.
I més elogis per Mitchell.
Yo creo que es una persona, Mitchell, muy inteligente. Ya lo era cuando jugaba, ¿no? Era un futbolista de talento, de calidad, que entendía muy bien el juego y lo transmite como entrenador. Creo que está transmitiendo una filosofía de juego muy buena. Tiene un equipo que juega sin complejos, que va al ataque, que se incorporan 5 o 6, que tiene alternativas en salida de balón, en presión alta. Un equipo muy dinámico que especialmente me gusta, ¿no? Y me gusta Mitchell como entrenador personalmente.
Un partit demà, ara escoltarem Mitchell, però divertit de veure, o que pot ser molt divertit, veurem com responen tots dos equips.
Sí, home, sí, perquè realment a mi el Girona m'agrada molt el futbol que proposa Mitchell, i bueno, el Barça ja el coneixem. Tinc ganes de veure com d'atrevit, crec que ho serà com sempre, perquè realment no recordo un Girona que hagi matitzat massa el seu joc per adaptar-se al rival, i crec que a més jugant a casa i a més amb aquesta, això que ha dit Mitchell, no?, de jugar 11.000 més, doncs encara més proposarà i serà més atrevit, vaja, el futbol de sempre a Mitchell, així que tinc ganes de veure'l. I també tinc ganes de veure.
Sí, t'agrada aquesta hora?
Mucho.
El Barça, tinc ganes de veure el Barça allà també.
A què vols dir?
És un camp que també pot ser incòmode pel Barça.
Sí?
Sí.
Però per què? Perquè és petit, perquè és chiquito.
Sí, és un camp més petit, la gent també està més a sobre. No ha estat mai un ambient, molta gent diu, "No, hi ha molta gent del Barça i del Girona, però que també és del Barça, sí." Però bueno, el Miquel que va...
O sea, no pondries a Dembélé mañana, aprovechar espacios.
Sí, perquè crec que el Girona te'n pot donar. Tampoc, perquè és un... Sí,
home, el Girona és l'únic equip, és un dels pocs equips de la Lliga, no sé si l'únic, que no ha deixat la porteria zero tota la temporada. Vull dir que d'espais en deixa.
El Espanyol, em pensé que és l'altre,
no? No, l'Espanyol amb el Betis va donar zero
la setmana passada. Sí. Marc, Juan.
Marc, dale.
Sí. No, a mi el que proposava el Ferran, sobretot
de la proposta que pot haver-hi en el partit de demà, pensava avui que el Barça s'ha trobat en una setmana contra dos equips, entre cometes, bastant semblants, o que dins de la filosofia de joc, si es haguessis de posar en un equip que vol proposar i ser protagonista, o en un que és més reactiu, tant Girona com Real Societat, són equips del bàndol de la proposta, sí. I que per tant jo crec que el Barça davant dels dos va demostrar-ho contra la Real Societat, va ser superior, i per tant jo crec que si el Barça és capaç de dominar ell el partit, el Girona pot patir. Jo és el que penso de debò, perquè el Girona, quan s'ha vist que li han tret la pilota en els partits durant aquesta temporada, és un equip que li costa adaptar-se a saber patir. I aquí al Barça, si està, per exemple, en el nivell que va demostrar al principi de partit contra la Real Societat, quan va jugar contra 11, si el Girona és valent, com jo crec que ho serà en Mitchell, ve a pressionar a dalt al Barça, i el Barça és capaç de sortir totes les vegades, gairebé el Girona proposarà un 1 contra 1, amb Dembélé és capaç de superar, el Girona pot patir. Ara bé, sí que és veritat que si el Barça ens posem en un plantejament de partit on pot començar a fallar, com li va passar el dia de la Real Societat, doncs aleshores el Girona s'ho pot començar a creure i t'acabarà traient la pilota més per estar creient en el que el Barça està fallant, que no, que jo crec que el Barça pot ser molt superior a l'hora de... Si juguem a proposar, el Barça guanyarà en la proposta.
El problema que encuentro con el Barça, con equipos como la Real Sociedad o como puede ser mañana el Girona o como fue en su momento el Betis en, sí, la Supercopa, como el Barça no cierra partidos, cuando vos tenés, te enfrentás contra equipos que te salen a jugar y que te van a salir a jugar los 90 minutos, tenés un problema. Y fue el problema que le pasó contra el Betis, que no sé en qué
total,
momento, no,
sí,
me acuerdo,
sí,
en qué momento se lo empatan. Y la Real Sociedad te hizo sufrir al final, con 10. Pensá que Ter Stegen saca una pelota, dos pelotas, saca una que es un error de él, es cierto, pero hay otra pelota que después que saca el palo de acá, el palo corto.
Sí, y justo antes la de Sorloth también. Sí, sí.
Porque no hay esta voluntad, o como mínimo esta capacidad.
Son equipos que te pueden generar algo porque te van a proponer algo siempre. Entonces, si vos no cerraste el partido cuando lo tenés que cerrar, es verdad que el Barça contra el Real Sociedad, creo que en el primer tiempo, si el partido terminaba 2-0, 3-0, nadie, bueno, no sé si te ha dicho que estoy exagerando, pero nadie se iba a sorprender. Pero la realidad es que cuando estás frente a su equipo, si vos no sabes cerrar los partidos, y el Barça tampoco tiene tantos recursos en el banquillo como para cerrarte un partido, menos ahora que no va a estar Lewandowski, se te puede complicar, y el Girona te va a atacar los 90 minutos, o te va a complicar los 90 minutos.
Yo más lo que digo al Juan, no soy capaz de respondre a mi mateix si el que veig del Barça es per incapacitat de saber-lo tancar, o per un punt de desconnexió mental, per no tenir la maduresa encara de la mentalitat de ser constant durant els 90 minuts i ser constant i una piconadora constant, però... o per incapacitat de dir, és que no la ficarem. Perquè jo recordo, per exemple, el partit de Real tens Gavi, Pedri i De Jong, tots tres interiors arriben i tots tres interiors tenen una bona oportunitat.
Jo crec, Marc, que és un tema de maduresa 100% i t'ho demostra a la final de Supercop.
La del Madrid.
Clar.
Però allà
en partit
és el dia més
minuts
difícil per fer-ho,
sí,
no? Durant 90
Madrid,
minuts.
És el Madrid, el jugador no desconnecta en cap moment. En canvi, contra una Real Societat, contra qualsevol, a casa, quan et poses 1-0 dominant tot el partit, la primera part del Barça a mi em sembla espectacular.
Sí, sí, és boníssima.
Contra la Real Societat. I el jugador es veu tan superior, t'avances al marcador, en canvi contra el Madrid hi ha aquesta gana, hi ha aquesta rivalitat...
Estan molt avisats de que el Madrid sempre ressuscita.
Exacte, i no els permet el partit desconnectar. En canvi, contra una Real Societat, contra un Getafe, contra l'equip, per això...
Llavors, això...
I això s'ha de treballar, i això es pot treballar.
Però això, llavors, sí, sí. És a dir, ara decidim que és això, encara m'emprenyaria molt més a mi a si em posés a la banda de Xavi, perquè...
Sí, 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 sí.
Perquè, clar,
no, però o sigui... perquè al final és una qüestió... de que los jugadores los puedes hacer crecer en la edad que tienen. Pedri y Gavi tienen 18, 19 años, o sea, es lo que hay.
Sí, pero...
Lo que sí creo, que yo entiendo lo que dicen ustedes dos y en parte comparto, pero para mí también al Barça le faltan recursos.
¿Sí?
Sí. Para mí no tiene... Si no te aparece Lewandowski ahora, porque Dembélé está en esta versión garrincha, pero no tiene otros jugadores que...
Pero por lenda gol.
Yo creo que sí, al final no cerrar los partidos porque erra muchos goles. no sé, no tengo la estadística en la cabeza, pero el Barça es un equipo que genera y no concreta lo que genera. Y eso es verdad que hay un punto que es verdad que estoy con ellos, hay un punto de inmadurez de los jugadores, porque los jugadores cuando son chicos también son más inconstantes, también desconectan más, eso es una realidad.
Pero hay un punto de incapacidad.
Pero hay un punto de incapacidad de que falta. Ferran Torres no termina de arrancar, Ansu está como está.
No ha arrancado.
Bueno, sí, perdón. No quise liquidarlo.
No, i després Rafinha... no només els davanters, és que els migcampistes...
No hacen goles.
Han de fer més gols. Sumar,
aquests han de sumar,
o sigui, al final, Pedri per exemple... 4 goles en tota temporada.
5. Pedri són 5 gols.
Sí, i és el seu millor registre com a jugador del Barça. Correcte. Crec que eren 2 fins ara.
Sí.
Dembélé l'any passat 2 gols. Aquest any ja en porta 8. Mica en mica, sí. Això es va millorant.
Es va millorant. A Pedri se li ha marcat, diguem, l'objectiu de veure si aconsegueix arribar als 10.
Els 10 gols, sí, se la va marcar ell. Aquests petits reptes...
A veure, però queda la mitjà. Si hace lo mismo,
tu agafes el Manchester City, per exemple, que avui jugava contra l'Arsenal, i mires el seu mig al camp, clar, és que té jugadors al mig al camp del City... Gundogan.
Bueno, han acabat com a màxim golejadors alguna temporada,
Bernardo,
no?
Bernardo Silva.
Sí, fins l'arribada de Haaland.
De Bruyne. Són migcampistes que tots foden, que tots tenen molta arribada, tots tenen molt gol, no sé. Vaig estar mirant, Bernardo Silva i Gundogan. Gundogan, que juga, pot jugar de pivot, però és que fins i tot també fot gols de pivot.
Perquè el City és un equip tan dinàmic en què hi ha tant moviment i tanta rotació que ja no dic d'alineacions, sinó d'ocupar espais i que ara t'apareix aquest, ara t'apareix l'altre.
Sí, però això es té o no es té? Perquè,
no, evidentment, Barça, això ho has de treballar.
Per mi, sí, ja, evidentment s'ha de treballar, estic d'acord amb tu, Miquel, però hi ha un punt de tenir aquest gol, de tenir aquesta espurna, d'aquest idíl·lic, que per exemple el té Ansu. Ansu no està bé, però de cop i volta t'agafa una pilota allà i te l'enxufa. En canvi, el Barça, l'altre dia, un exemple per mi és claríssim, és la jugada a la primera part que fa una passada Dembélé al primer pal i apareix De Jong.
Sí. Ell encara està allà a la mancança.
És una cosa raríssima.
Perquè... La mata amb l'exterior, o sigui,
sí, és un error d'execució claríssim. I moltes vegades claríssim. Pedri apareix al punt de... O sigui, ara els migcampistes...
Pedri va arribar també al primer pal, a la primera part.
Ara, a mi, el que m'agrada és que els migcampistes ara ja apareixen. Jo abans trobava a faltar que apareix, sí. Que aquesta segona línia entrés. I ara almenys apareixen, ara només falta... que afinin aquesta finalització.
Però això també és una habilitat, és a dir, hi ha migcampistes golejadors i hi ha migcampistes que no són golejadors. Sí. I clar, això evidentment es treballa, però estem d'acord que Gundogan segurament pot tenir més gol del que tingui Pedri.
Però a veure, si, segurament, ara parlo de memòria, jo crec que si tu mires els números de Bernardo Silva quan arriba al City a 2 o 3 temporades més tard, els números golejadors i d'assistències de Bernardo Silva es multipliquen, perquè és un jugador que ha entrat molt més en l'engranatge, que ha entès molt millor els moviments. Gundogan sempre ha fet gols a la Bundesliga, amb el Dortmund feia gols, picava penals, per exemple, és un migcampista que al Mundial amb Alemanya va marcar també, perquè és un migcampista amb arribada, però esclar, al Manchester City arriben tots, Foden el cataloguem gairebé com a migcampista, però ha jugat de fals 9 i d'extrem, sí, per exemple. Sí. O sigui, és un equip...
Vaja, també...
clar, Guardiola ho va fer amb el Barça en aquella final del Mundial de Clubs, de jugar amb migcampistes sense davanters, no? I ara ho ha trencat amb Haaland, que jo crec que de moment li està sortint prou bé veient els números que està fent Haaland, i a més tenint Julián, tot un campió del món i a més amb molta participació en el Mundial com a segon davanter, però és clar. Un equip que tothom arriba
allà. És un procés que s'ha d'anar... Clar. Jo insisteixo sempre molt en el procés perquè em sembla, com deia el Juan, que aquests nanos tan joves han d'anar madurant moltes coses i és qüestió, crec que de temps, perquè ara ja almenys veus que ja arriben, ja apareixen i mica en mica, com s'ha fet per exemple amb Dembélé, s'ha treballat molt la finalització amb Dembélé i aquest any s'estan començant a recollir resultats, que porti 8 gols Dembélé
lo que me pasa con Gavi Pedri es que yo entiendo que, que son una realidad, que son presente, pero si cogemos a los, no sé, 10 mejores mediocampistas de la última década, ¿qué estaban haciendo con 18 y 19 años?
Sí, claro.
O sea, vamos a pensar que son Maradona estos chicos.
Sí. O sea, y estás demandando a Pedri el nivel de Bernardo Silva.
Pero es lógico, tiene que crecer. O sea, las cosas que tiene que crecer, seguramente sea el gol. Pero claro, si ya tiene gol, te hace todo con 19 años, ¿qué es? Que cuando tenga 25, ¿qué hace?
Sí.
Yo creo que entre Pedri y Gavi, crec que la Marta deia que Pedri farà més gols. Jo em mullo en que crec que Gavi serà més golejador.
Qui ho va dir això, Luis Enrique? Crec que Luis Enrique diu de Gavi, ara parlo de memòria, però que Gavi té gol. que no ens pensem que Gavi és Gattuso, diguem-ne. No us n'adoneu, però aquest tio té gol. I recordo molt aquest document de Luis Enrique que ho va dir.
I té bona rematada de cap, també el futbol bàsic destaca que arriba molt bé de segona línia. I jo crec que en aquesta posició en Pedri ha de ser o ha de sumar moltes més assistències, Gavi és qui ha de sumar molts més gols. I en això, per exemple, quan parlem de si els jugadors tenen gol o no tenen gol, jo crec que en la confecció de la plantilla, quan tu te la imagines, el Barça és un equip que la proposta prèvia del mes de juliol-agost, tu li sumes gols a Ansu, li sumes gols a Ferran Torres, que no estan donant. O sigui, la proposta que està feta abans de començar de l'equip és perquè hi hagin perfils que portin més gols dels que han sumat fins ara.
I aquest també és un procés que es viu post-Messi. Perquè abans els gols, la majoria de gols, també els dels migcampistes, te'ls agafava ja el mateix Messi.
Totalment.
I ara se'ls demana als migcampistes que apareguin, que aprenguin a aparèixer, que aprenguin a marcar. Per què? Doncs perquè necessiten també el Barça dels gols que t'aportava Messi, que se'ls reparteixin entre els de davant i també...
Mira, amb això que dius, portant-ho al futbol més regional...
Al Molins, sí, home, al Molins de Rectoria.
No, al Molins de Rectoria, no. Demà debutem. No, però a la tercera divisió, a l'Europa, és líder. I el seu entrenador...
Sí, i tant.
Ignasi Sanabra, el seu entrenador...
Com ho sabés, això?
Com, jo soc de l'Europa? No entrenem aquí, tenim poc temps.
No, un entrenador de tercera divisió, recordo abans de començar la temporada, diu, si fem 60 gols, podem quedar primers. Ell ho sap, això. I aleshores, ell agafa i diu, dels 60 que jo he de fer per quedar primer, qui de la meva plantilla es fa? I agafa el davanter centre, doncs aquest m'ha de sumar 15. I va sumant tots els gols, i aleshores fitxa...
Muy moneyball, això.
Sí, fitxa jugadors per aconseguir aquests 60 gols que li portaran tants punts, una mica, seria això. Si ho extrapoléssim al Barça, amb això que deia el Ferran, clar, tu agafaves i deies, per ser campió de fer 70 gols. Jo ara de memòria et diria a la primera divisió. Clar, si tenies a Messi, te'n feia 35, no calies interiors amb gol.
Clar. Això que dieu del Barça, el Girona en part també li passa, una escala inferior, però el Girona és un equip que genera molt, que en treu poc rendiment, clar, perquè a banda d'Estuani com a especialista rematador tampoc no en té, i perquè també té jugadors joves. Tati és la primera aventura fora dels Estats Units i del continent americà, Riquelme és un jugador cedit per l'Atlètic de Madrid, Toni Villa no és tan jove però tampoc no ha tingut mai cap aventura en cap club gran. Clar, llavors són jugadors que fan coses molt bé, però o les aprofites totes, o si no, després ho pateixes. Veuen molts partits, i el Girona és el Girona, que no té els recursos del Barça, però que també...
Però tiene David López.
Sí,
no, la mà no tiene ni l'un ni l'altre.
I el problema també és que encaixava molt. Mira, de fet, parlem del Girona, però abans, que és que si no em maten. I jo no ho sabia, això. Tira. Últimament estàs callant coses molt importants, Ferrer. Moltes felicitats, Ferrer. Juan i Miguel estava a punt d'assassinar-me si no tirava aquesta música abans de la mitjana.
Perquè te mandava
un missatge. Perquè si no m'avisa ell, no ens avises, eh? No has portat pastetes, no has portat res. Increïble que no diguis res. Avui que és divendres i hauríem d'haver fet alguna cosa grossa.
Sóc aquí. Hauríem pogut fer brownie. Hauria fet un brownie.
Hoy cumplen mis dos grandes amigos del periodismo. Ferran Martínez i Oriol Puigdemont, que estan a Austràlia.
Ah, sí, el vam connectar amb ell. El dia de...
Li enviarem unes bambetes.
Sí, d'Austràlia. Moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Ferran, ha anat bé el dia?
Sí, molt bé. Sí. M'ha agafat lliure avui.
Ah, mira l'ell.
Molt bé. Família, bé. Anat a dinar amb la dona.
Molt bé.
La panxa del bisbe, molt recomanable.
La panxa del bisbe, torrent de les flors.
La croqueta. La croqueta de la bisbe.
No sé si paguen o no paguen, però vaja, ens estem fent publicitat. Ens podrien enviar unes croquetes.
Venim demà,
tira. Sí, unes croquetes.
El divendres que ve, la panxa del bisbe, des d'aquí, sisplau, si podeu posar unes croquetes per la promoció que estem fent.
Pastisset.
Molt bé.
A la tarda.
Molt bé. L'edat no es diu, per tant...
38 anys, sí, jo no tinc problema.
Però és que sembles un nen, de veritat.
Sí, parece mucho menos.
La veritat és que els porto la força.
Ferran Martínez, el que jugava a Barcelona Bàsquet, li deien el nen.
El nen, exacte. El nostre nen és ell. Moltes felicitats, Ferran.
Moltes gràcies.
I moltes gràcies per estar amb
nosaltres. Fernando Torres, de la tertúlia, eh?
Sí. Ah, el niño, sí. Sí, clar, avui, a més, avui hi ha moltes coses. A mi també. I n'hem intentat...
He vocalitzat prou, però m'ho he vocalitzat prou.
Escoltem el Girona, Miquel, què ha dit? També he llestit avui la preparació del partit. La principal preocupació, com dèiem ara, és el centre de la defensa amb aquestes dues baixes molt importants.
Ni l'amic de Ferran Martínez Santi Bueno, ni l'amic de Juan Irigoyen David López, tots dos són baixa, en el cas de Bueno perquè està sancionat, en el cas de David López perquè està lesionat. El Girona té candidats a les teòriques dues places, demà no crec que hi hagi tres centrals, crec que mantindrà els dos, candidats Juanpe, que va reaparèixer a Villarreal després de tres mesos lesionat, Bernardo, Javi Hernández, que fa gairebé dos mesos que no juga per lesió, i Callens, que és l'últim fitxatge que ha arribat a aquest mercat d'hivern, un central gironí que està a l'espera de ser inscrit abans del partit per poder entrar a la convocatòria, i veuríem fins i tot si a l'11 titular. Com dic, la sensació és que Mitchell mantindrà els quatre al darrere i tot i aquestes absències serà fidel a l'estil. Què han de fer demà?
La nostra millor versió passa per la pressió en camp rival i ser capaces d'agafar la pilota. Que el Barça també és un equip que agafa la pilota i és difícil robar, sí, però és la nostra intenció.
Mitchell, que prefereix pressionar i assumir riscos que tancar-se al darrere durant tot el partit, entre d'altres coses perquè el seu equip no ho sap fer, probablement, si no ho saben fer, és perquè ell tampoc no us ho ha ensenyat.
Fan ocasió de qualsevol pilota, en un contra un, al contraatac, a la profunditat. Els seus laterals són molt perillós en profunditat. No pots estar tot el partit en defensa, és impossible guanyar.
És que clar, és que ell pensa en guanyar i diu, si et tanques tot el partit al darrere és impossible. Per tant, ell ja parteix d'una premissa ofensiva i demà s'espera veure un Girona que mantingui les constants vitals que li coneixem de tota la temporada. Per cert, ha dit Mitchell que tot i el mal partit de Villarreal, ell l'ha catalogat així més enllà del desenllaç arbitral final, tot i aquell mal partit, l'equip no té dubtes de cara a la visita del Barça de demà.
I de fet, qui ha parlat de la importància, Marta, del partit ha estat Xavi, no? De quines són les sensacions de la gent?
Sí, sobretot perquè amb la seva reflexió, quan li han fet una pregunta molt concreta de què li diu la gent pel carrer quan el paren, quan va comprar, etcètera, etcètera, ha quedat clar quina importància li dona el partit de demà.
Pues que hay que ganar al Girona mañana. Esto es así. Aquí se ganan vales de tranquilidad de 2-3 días solo. Esto es el Barça. Hasta mañana, pues cierta tranquilidad, cierta. No demasiada. Siempre hay críticas, siempre hay voces... Pues bueno, de que no lo ven bien, este es el entorno del Barça. Y por desgracia, por suerte, ya os he dicho muchas veces que lo conozco muy bien. Es así, mañana, pues si no ganamos, pues otra vez una hecatombe tremenda.
És recurrent aquestes reflexions que fa Xavi a sala de premsa i sempre són allò amb un to distès o a vegades justament al contrari. Però és recurrent allò de conec molt el barcelonisme, sé exactament què em diu la gent.
Sí, què et diu la gent pel carrer?
Sí.
Jo me l'imagino, quan li fan aquesta pregunta, sempre me l'imagino... sortint a comprar el pa i...
Molt bé, sí. Amb el diari sota el braç.
Sí. És una imatge bastant entranyable, Xavi.
Xavi és tipus Ter Stegen, que va comprar el pa en patinet.
No ho sé.
És Ciudadano Hernández.
No ho sé.
Té pinta.
Sí, té
pinta. Té tota la pinta.
Bueno, abans quan era futbolista, jo per Terrassa me l'havia...
Ah, sí?
Allà amb la gorra, es posa la gorra.
Sí,
amb la
gorreta i tal.
Amunt i avall, amb la gorra posada.
Carai, tu. Molt bé.
Vos també, Marta?
¿Eh? Yo sin gorra.
He mirat el Juan i he pensat...
Te mezclas con la gente. No,
¿qué quiere decir esto?
Una persona que saca un libro por año, no sé.
Després també parlarem del llibre. No tinc temps de parlar de tot. A més, també, evidentment, el que parlàvem abans. He parlat del que parlàvem abans, Marta, Xavi, també, aquesta qüestió de definició.
Sí, a més que el preocupa que els costi sentenciar els partits, ho ha dit diverses vegades, és recurrent aquest tema a la sala de premsa, però Xavi avui ha volgut posar el focus sobretot en allò que estan fent bé i reivindicar la progressió que ha fet l'equip.
Crec que li hem de posar molt valor a com estàvem l'any passat i com estem aquest any. Coses a millorar, evidentment, però no ens podem centrar només en que no sentenciem els partits, sinó també les coses positives, que estem millorant molt en defensa, la línia defensiva, que robem molta pilota, que estem agressius, però ens falta això, sí, ens falta sentenciar aquests partits, però bé, és un detall, no? De moment, al no sentenciar, només hem perdut dos punts, que és contra l'Espanyol, la resta ho hem anat traient, i entra també un títol molt important per nosaltres aquest mes, no?
La llista la coneixerem demà al matí. Recordem, per si hi ha algun extraterrestre que acabi d'aterrar la Terra, sancionats Lewandowski i Ferran Torres. Xavi ja ha dit que farà canvis a l'11, ens ha dit una altra vegada que no creu en l'11 tipus ni l'11 de gala.
No.
I també recordar que el Barça estrenarà la quarta equipació, no sé si l'heu vista, groga, sí, amb les quatre barres, sí, horitzontals al pit.
Sí, demà l'estrena. A veure, vinga, va, examen, possible 11.
Me gusta esa camiseta.
Això, mira, ho anava a preguntar.
A mi me gusta.
Sí?
Sí.
Em falta una miqueta de...
De gràcia.
No sé.
Sí, la de la... alguna cosa més, no?
Sí. La veu soceta.
Sí, és un punt senzill. No t'agrada, eh?
Què creus, que un león?
No!
Però està bé que sigui una mica senzilleta, perquè... Quan s'ha
l'any xinès...
Tantar recarregament.
Sí, quan està carregadeta,
recarregem tot, eh? No, però una miqueta així més exuberant.
Home, perquè tu poses aquest jersei...
Jo crec que
farà una miqueta de jersei blau marí...
Sí.
Doncs avui no, té pinta de sortir a festa.
Sí, oi, Sal. Sí.
Quin possible 11 jugues tu? Estàs
nerviós, eh?
Ui, ja sua.
És un date?
Què és això?
Una cita.
No, però escolta, cada cap de setmana...
Podem parlar, si us plau. Avui he juntat el pitjor de cada casa
d'aquesta setmana, aquest tio.
Va, 5 minuts per sobre de la mitjanit.
I mitjonet de la barbeta,
camisa i està perfumadito, no? És tremendo.
I rasurat la barba. Mira aquesta barba rasurada.
Possible 11 de demà, Laia, si es fa del Barça.
Laia.
Marta.
Em poso molt nerviós.
Vinga.
Ha quedat amb una Laia.
Vinga.
Oh, Laia.
Ter Stegen a la porteria, sí. Vinga, va, centrem-nos. Sí, Ter Stegen a la porteria, Sergi, Roberto, Koundé, Marcos i Alba a la defensa. Ferran, tranquils.
Sí, sí, sí.
Un moment, calma't.
Ha sido trampa.
Busquets de mig centre, De Jong i Gavi d'interiors, faig descansar Pedri i al davant Dembélé, Ansu i Rafinha.
Vinga.
I on, mira, li compro bastant tot l'11,
però
només faig un canvi. Eric per Marcos.
Ostres.
Està Eric en la plantilla todavía, sí.
Sí, clar, aquest és el tema.
Sí, sí.
No, quería saber, tengo una duda.
En algun moment haurà de començar... algun minut hauria de tenir, Eric, sí.
La parella centrals es...
Koundé Marcos,
que és aquí on el Ferran...
I el tema d'Alba el veig,
però te n'adones que Marcos el va posant amb calçador a les segones parts, ni que sigui tenir uns minuts,
sí,
perquè...
Sí, però Eric, jo crec que Eric, algun, ell, Xavi va dir, jugarà, serà important... I crec que li toca, una mica perquè no va jugar l'altre dia tampoc i això. I després Alba, que sempre hi ha el dubte, jo crec que jugarà Alba perquè el Girona és un equip més obert, més atrevit, i no es tanca tant, tot i que a vegades amb això... No, bueno, clar, perdona,
vale,
no,
te pa, vale,
no, no, hauria, perdó, m'equivoco. Ara estic dubtant. Alba acostuma a agradar-los més quan és contra equips més tancats.
Més tancats.
Valde més.
No, Alba.
Sí, però vull dir, en aquest sentit llavors veuríem més a Valde.
Sí, però Valde també ve jugant bastant, sí. S'ha de fer una mica de...
Vas a Betis.
Vas al camp del Betis, no?
Sí. M'agrada parlar com tu, Miquel.
No, però ja diria que l'Avis. I l'altre, jo... És tot perfecte.
A veure, la delantera no hi dudes. Et pones tot el que tenés.
Sí.
¿Por qué va? Ah, de Pedri, porque todo te ha terminado con un golpe.
Que està recuperado, però vaja, també se'l pot...
Sí, se'l pot donar descans algun dia.
Te compro todo, la única duda es creo que va a jugar Iñaki Peña en vez de Ter Stegen.
Ah, el Valdi, ara ja no sé si m'està prenent el pèl. Marc,
a mi la... O sigui, fer descansar Pedri és el que em fa dubtar més.
No, a mi tampoc em fa cap il·lusió,
No, no per il·lusió, sinó per... a l'hora de pensar que al final proposes contra un equip... que el que vol és treure la pilota i si la volguessis tenir, el que més la tindrà o el que menys li trauran seria Pedri. Però
i per tant... vas a jugar contra el Betis després, que també sí. Te puede sacar la pelota. Te conviene que Pedri esté bien contra el Betis.
Sí, i el meu plantejament seria...
És mi tesis.
De Jong, Gavi, Pedri. De Jong, Gavi, Pedri seria la meva aposta en el, en el canvi de la Marta, tot l'altre ho compro. Així per,
bueno, que per sí, deixar... també està jugant bastant.
Ho home, i l'està llogant molt Xavi, no sé exactament per què dimones, però l'està llogant molt Xavi, que sí? Sí, sí. Veurem què acaba passant demà. Per part gironina, Miquel, com s'afronta aquest partit?
Doncs home, per part gironina, el primer que ha fet Mitchell avui a la sala de premsa és demanar al públic que assisteixi en massa al partit i creu que si fan un tot som un, és a dir, el públic animant l'equip i no animant el Barça, tenen opcions de guanyar.
Fer un gran partit i guanyar demà. Necessitem 11.000 persones al nostre costat i tots junts hem d'arribar a la victòria.
Ell diu 11.000, després ha fet una piulada en què parlava de 13.000 perquè s'ajusta més a l'aforament de l'estadi. 13.000 que vagin amb el Girona i a més els vol participatius, no els vol en silenci, vol que siguin actius i això evidentment també passa pel que faci l'equip sobre la gespa.
No vull un camp en silenci. En silenci, des del primer minut, nosaltres farem que la nostra afició esté orgullosa de nosaltres.
Un partit aquest, evidentment, que tothom espera. El Barça només ha visitat Montilivi en dues ocasions en partits oficials de Lliga, en les dues temporades anteriors del Girona a Primera Divisió. I diu Mitchell que, en comptes de sobreexcitació, si hi ha una paraula que defineix l'estat d'ànim de la plantilla amb la qual afrontarà el partit de demà, és il·lusió.
És il·lusió, és motivació, és energia positiva... No és sobre excitació ni... No.
També dic que s'espera un Barça amb tres migcampistes i extrems, no amb el que estem veient últimament que està fent Xavi, que és col·locar Gavi com a fals extrem a l'esquerra. Veurem si demà Mitchell l'encerta o no en un partit en què evidentment ja no queden entrades, estan exaurides des de fa temps i el club està gairebé desbordat pel que fa a la demanda d'entrades i la presència de mitjans de comunicació. S'ha instal·lat una carpa per VIPs a l'entrada de l'estadi, que normalment no hi és i serà només per aquest partit, per reforçar aquesta zona VIP que normalment és molt més menuda, i d'altra banda hi haurà...
Vos vas al VIP?
No, ja. jo estic treballant.
Jo... No, hi vaig jo. No volia dir, però...
No, jo estic treballant i no puc. Potser Daniel Aguilera Vilés s'escapa cap allà, però jo no. Demà, 242 professionals acreditats. Carai. Entre periodistes i tècnics.
I quin possible 11 treu demà, Mitchell? Miquel, a veure.
Aviam, jo crec que és un 11 que podríem anar a buscar més o menys al partit del Bernabéu, perquè per molt que juguis a casa, són rivals d'aquesta mateixa entitat. Ell creu, Mitchell, que el Barça juga amb extrems, i si jugués Jordi Alba, jo crec que col·locarà Couto per la dreta, que és un jugador amb moltes cames, per intentar guanyar l'esquena de Jordi Alba. Jo diria, apostaria per Gazzaniga a la porteria, manté quatre defenses, Arnau a la dreta, Miguel Gutiérrez a l'esquerra, aquests són intocables, els centrals Juanpe i Bernardo, si estiguessin bé Bueno i David López, serien Bueno i David López, però ja hem explicat que no estan disponibles, per davant tres homes al mig del camp, Oriol Romeu, Aleix García i Ivan Martín, i llavors faria, jo crec, Mitchell, una cosa com el Bernabéu, de col·locar un doble lateral. Ell diu que és lateral i extrem, però bé, en aquests partits és més doble lateral. Couto a la dreta per davant d'Arnau i Riquelme, probablement el Bernabéu va ser Valeri, però jo, veient els últims partits, aposto per Riquelme, que també ha guanyat capacitat de sacrifici en defensa, per l'esquerra, deixant Tati com a única referència dalt.
Doncs a veure què acaba fent demà el Girona, un Girona que és a 4 punts per sobre del descens, arbitrarà, qui arbitrarà?
Muñoz Ruiz, sí. Del Col·legi Gallec, una designació sorprenent perquè no sol arbitrar el Barça, aquest pot ser un partit intens, tenint en compte la proximitat entre els dos, i Munera Montero, l'andalús, el VAR.
Tot això és el que dona de si aquesta prèvia del Barça-Girona de demà, però és que en aquesta prèvia, i també en volem parlar uns minuts, ha estat notícia, vaja, que no sé si us ha sorprès o no, una qüestió de mercat, sobretot en clau blaugrana, també en clau gironina, però en clau blaugrana, Marcos Alonso ha renovat, Marta.
Sí, fins al 2024, amb l'opció d'allargar el contracte una temporada més, clàusula de 50 milions d'euros, quan ha parlat Xavi encara no era oficial, però ja havia transcendit que era imminent i ell ho ha celebrat.
Era un tema parlat amb Mateu, amb Jordi, amb el club. Estic molt content amb Marcos, molt, molt content. Primer, com a professional, com a persona dins del grup, s'ha adaptat d'una manera extraordinària. És una persona fantàstica dins del vestidor i després com a futbolista és solvent, és un jugador contrastat, té una maduresa per jugar a diferents posicions espectacular. Bé, crec que és un fitxatge de molt alt nivell, no? I que a poc està sent important per l'equip, i ho serà en els pròxims partits, segur.
Aquesta renovació de Marcos Alonso contrasta amb la situació de Bellerín, que ja busca sortides perquè no compta amb la confiança de Xavi.
Us ho esperàveu, això de Marcos Alonso? O us ho dic d'una altra manera, quina lectura li doneu a aquesta renovació?
Bé, jo sí que esperava, perquè ja fa temps que estan negociant, i perquè li han trobat un encaix més enllà de lateral esquerre. Al principi semblava un problema tenir tres laterals esquerres, i ara tens dos laterals esquerres top i un central esquerrà que no tenies a la plantilla, doncs el tens amb Marcos Alonso. I crec que estan contents amb ell. Per portar un altre central a l'estiu no ho descarto, però ara que t'ha marxat Piqué, doncs tens l'opció Marcos Alonso, i deixa de ser tan prioritari a l'estiu anar a buscar un altre central, i pots prioritzar altres posicions que potser tens més necessitades.
Tenint en compte com està el fair play també, que exacte, la cosa està com està. Juan.
A veure, coincido con Ferran, però además me parece el típico jugador por la edad que tiene, útil en una plantilla. O sea, maduro, no te va a poner mala cara si no juega, juega en diferentes posiciones, como decía Ferran. Me parece que no te va a cobrar mucho dinero en esta situación en que el Barça tiene que andar mirando todo. Me parece que está bien, o sea, que fue un buen movimiento traerlo. Bueno, después todos los intereses que puede haber detrás de traerlo, pero que es un buen jugador y que a este Barça en este momento le sirve.
I ara, en el moment de portar-lo, ja li fas un contracte mig prometent-li d'alguna manera que li allargaràs, i es produeix ara, però el propi jugador
però tenia que jugar,
s'ho esperava d'alguna manera. Exacte, amb això estem d'acord. Exacte, sí. Vull dir que aquí, mira, amb la comparació que diu la Marta, és claríssim a on ha rendit Bellerín i a on ha rendit Marcos. A mi em va sorprendre, de dir, el fitxatge de Marcos Alonso, sobretot quan se l'elogiava en la seva gran capacitat defensiva com a lateral, que jo és una cosa que crec que ha sigut sempre un lateral més que ha atacat millor que ha defensat. O sigui, passava el mateix que amb Alba. O sigui, que tenies el mateix problema amb Jordi Alba i amb Marcos Alonso, des del meu punt de vista, però en canvi crec que li suma molt a l'equip quan et pot donar un rol de central esquerrà. Per mi ha rendit molt per sobre quan el Chelsea l'havien vist jugar només amb 3.
I a part, que és un guanyador. És un futbolista que ve amb una dinàmica guanyadora, que en aquest vestidor del Barça és necessari. Ha guanyat la Champions, ha guanyat l'Europa Lliga, és internacional amb la selecció espanyola. És un tio que ja té un bagatge i pot també transmetre aquest esperit guanyador en una plantilla que el necessita, perquè fa molts anys que no guanya, i sobretot per la gent jove també.
Jo crec que quan Xavi el valora també en aquest sentit, en termes de creixement de grup, sí, no? Perquè sempre parla d'aquesta experiència.
Sí, i aparte perquè vos estás, según las palabras del director de fútbol, queriéndote dejar salir a tus tres jugadores con más experiencia. Ya se fue uno, lo de Alba tiene pinta de que no tiene pinta de que se vaya a extender mucho más al futuro, no. Que a ver qué pasa con Busi, que no, Ferran lo quieren renovar. ¿No?
Sí.
Usted le va a vos.
Sí.
No me mires con dudas.
Cuando
ya está escrito, está publicado en la página de esta casa.
No, miro amb dubtes perquè encara no ha pres una decisió Busquets.
No hi ha decisió presa.
La intenció del Barça és renovar-lo un any més.
Sí. Alguna altra informació que avança en Mundo Deportivo? De fet, Marta, avui.
Sí, avui els companys de Mundo Deportivo han avançat, i després hem confirmat també a RAC1 que ja han començat els contactes per treballar aquesta possible continuïtat, tant de Busquets com també com la de Sergi Roberto. De moment són contactes preliminars, ens diuen, amb el seu representant, Josep Maria Orobitg, per saber quines són les intencions de tots dos, després que Xavi doncs, ja ha dit que vol comptar-hi, els ha dit a ells, i ho ha dit públicament l'entrenador del Barça. Busquets encara no s'ha pronunciat sobre si manté la idea de marxar a la Major League Soccer, i en canvi Sergi Roberto ja ha dit públicament que es vol quedar. Busquets, de fet, encara ens diuen que no ha pres la decisió definitiva de què farà.
Que no li bajen más el sueldo a Sergi Roberto, que no va a cobrar nada, va a cobrar menos que Bellerín.
Li va dir al Pariser aquí, si no m'equivoco, no?
Sí,
li va dir, si sapiguessis el que cobro jo,
sí,
alguna cosa així.
Va ser aquí a l'entrevista, el t'ho dirà.
I un altre punt de mercat,
Sí, el Barça ha fet oficial la continuïtat del davanter del juvenil Ángel Alarcón, que aquests dies ha anat entrant a les convocatòries per les sancions de Lewandowski i Ferran Torres. El de Castelldefels renova fins al 2025 amb una clàusula de 400 milions i anirà entrant en dinàmica del primer equip, sobretot per la sortida de Memphis, perquè el cos tècnic en valora molt les qualitats.
Per qui no el conegui, què tal el Ángel Alarcón? Vull dir, és més una qüestió, diguem-ne, de, com t'ho diria, de casuística, tenint en compte com estan les circumstàncies, o pot tenir continuïtat en aquest sentit?
Home, sincerament, la primera opció era, per un davanter, hagués estat Víctor Barberà. Però com que no renova amb el Barça, i sembla que ho té fet amb el Bruges, i s'anirà gratis, bueno, lliure a l'estiu, doncs l'aposta del club és un jugador que vol seguir. A més, és un perfil d'aquests que també agraden a Xavi, que pot jugar per banda, però també pot jugar si cal per dins, i molt probablement pot jugar a les tres posicions de dalt, tot i que és més jugador de banda, però bueno, un jugador que surt, bueno, va patir una lesió important, però vaja, ha tornat a grandíssim nivell i està al primer equip, vaja.
A veure què acaba passant amb Ángel Alarcón, a veure quina continuïtat també té el primer equip. I també hem tingut novetats al Girona, amb aquest nom, vaja, un nom que, per mal o per bé, anava a dir més per bé, segurament passarà a la història del club gironí.
A veure, és Samu Saiz, sí. Jo, sincerament, crec que del que n'esperava el Girona i el gironisme i el que ha acabat oferint, per mi, sobre les expectatives, és un 5 sobre 10, per mi. Per molta altra gent és menys, i per molta altra gent, diria fins i tot que majoria, és més que un 5. Però jo crec que és un jugador que podria haver donat molt més, tenint en compte la qualitat que té, sobretot en les temporades de segona divisió. Ara, a primera, potser tot va una mica més just, a més l'agafa amb 31 anys, i per tant ja no estàs amb 25. Però em fa l'efecte que podria haver donat més i amb més regularitat a Girona. Se'n va al Sivasspor, de Turquia, una temporada i mitja, ha jugat 120 partits amb el Girona, i el que més se li recordarà segur és la contribució a l'ascens de la temporada passada, perquè en aquelles eliminatòries, sobretot a la del Tenerife i al partit de tornada a les Illes en concret, va fer molt bon partit. És una de les dues absències que el Girona ha notificat a les últimes hores. L'altra és la de Manu Vallejo, que se'l va fitxar aquest estiu, un davanter per tres temporades, però que no té minuts. Michel Agüí ha dit a la roda de premsa que ha sortit perquè és el jugador qui vol tenir minuts, que no és ell que vulgui desprendre's de futbolistes, i se'n va a l'Oviedo fins a final de temporada. I llavors la pregunta és, Michel, amb aquests moviments de mercat, n'hi haurà algun altre, o la plantilla, per molt que quedi una fitxa lliure, es queda com està?
Ahora, si me dices, viene Messi, te digo, hacemos hueco. Pero traer por traer, rellenar una ficha más, o... No. Creo que la plantilla es suficientemente buena para hacer una gran temporada.
¿Qué? Messi el Girona estaria bé.
Messi Saiz.
Estaria bé. Això, Samu Saiz, molt talent.
Mira, abans que dèiem que si el Barça és per incapacitat o és per desídia, Samu Saiz, per mi, és el jugador que té més desequilibrada la capacitat i la desídia. O sigui, llavors, per això es queda amb un 5, que estic totalment d'acord amb el Miquel, perquè a vegades...
És d'aquests que els que jugueu a futbol li detecteu el talent, no?
Sí, i que si ets del seu equip, t'enfades amb ell.
Yeah.
Perquè dius, avui et necessitem i no et ve de gust.
Yeah.
Llavors, és dels que aquests... I segur que acaba el Girona i hi ha molts jugadors que els hi preguntes i et diran que va haver-hi un dia un entrenament que podria haver sigut, que ha sortit Messi, podria haver sigut Messi. Yeah. Perquè aquell dia sí que li va venir de gust. Mm. Però
sí, hi
ha molts jugadors així.
Un gol l'any passat, crec que va ser al camp del Huesca.
Una volea, des de front de l'àrea.
Ah, sí, és
un golàs.
Sí, sí. No, és un jugador de molta qualitat, però... És
et
un
va
jugador...
dir a tu, de fet, si no me'n recordo malament, en una entrevista que... Li costava molt, per exemple...
El tema de l'alimentació.
Sí, de l'alimentació.
De fet, en vam parlar, va ser Castel Di Sangro, un parell d'hores de Nàpols, en el partit contra el Nàpols de la pretemporada. Després del partit vam poder parlar amb ell, i ell explicava, ara m'estic cuidant perquè vaig al gimnàs dues vegades, no hi havia anat a la vida al gimnàs, ara vigilo què menjo, perquè era un jugador que no seguia
un
les instruccions...
Un jugador professional de futbol.
Clar, però... Clar.
Per això, i segur que els que ho compleixen tot, que són el 90%, es deuen enfadar amb ell.
Clar,
evidentment,
clar.
Perquè n'hi ha d'altres...
Si jo fos tu, el que podria... podria ser.
Clar, amb la qualitat que tens, clar, si treballessis una mica més, podries rendir molt més a nivell personal i afavorir molt més l'equip. Mm. I Samu Saiz això no ho ha vist clar mai i per això no ho ha fet. Després ha tingut alguns detalls en alguns partits, amb gols, amb assistències, etc, que són de jugador de molta qualitat. Ara, pel meu gust, li ha faltat continuïtat al camp i als entrenaments.
En Mitchell també ha tingut sempre una relació una mica especial.
Sí,
l'escena aquella del pallasso.
L'any passat.
Sí, perquè l'escena del pallasso...
Però l'ha portat bé, Mitchell, no? L'ha sabut dur, també.
Fins ara.
Fins que s'ha deixat...
Fins que s'ha
deixat portar, també. Ja. Jo vull recordar, perquè és una imatge que em va quedar gravada, que en aquella celebració Samu Saiz va amb una cigarreta electrònica durant tota l'estona.
Sí, sí que és veritat.
Clar, vull dir...
és un personatge.
Clar, sí, és que vull dir...
El Girona de Pedro Porro no cobra nada por el traspaso ese, no?
Jo et diria ara que no. He de preguntar-ho perquè entenc...
Te maté con esta, no?
No, perquè això és una cosa... És una cosa
sale, no?
No, perquè a part que és una cosa que, com diríem els londinencs, és off-topic, però a banda d'aquesta... De...
Què vol dir això pels que no són londinencs?
És un geni. És un geni sin precedent.
Endavant, Juan.
Off-topic.
Endavant, què? Si estàs contestant, sí, t'ho
tens la pilota, tu.
M'està
elogiant.
Ens que m'ha semblat
increïble.
Tu, com dient, pots
continuar.
Pots seguir perdent gent.
A més a més, en argentí. Sí. Acabem, sisplau, el tema de Pedro Porro. Miquel, va, acaba amb el tema Pedro Porro, sisplau.
I això que no has vist l'outfit d'avui, les botes...
Miquel.
Pedro Porro és un cas que el Girona en el seu dia ja en va rebre alguna cosa, i si ara en rep alguna cosa, i ho he de preguntar, perquè ho volia preguntar avui i amb el partit no hi he pensat, de Rol Juan, seria molt poc, perquè ja va marxar del Girona, el City se'l va endur per una quantitat, després va anar a Valladolid, de Valladolid no li va anar bé, va anar a l'Sporting de Portugal, i ara que està fent una gran temporada sembla que pot anar a Anglaterra, però entenc que si el Girona empesca alguna cosa serà per pagar el catering de demà, entenc.
Bon jugador, Pedro Porro.
La zona VIP.
Compte la zona de VIP, tothom que ens estigui escoltant que vagi cap a les carpes. A veure, avui tancarem molt d'hora tertúlia. Us ho he promès i ho compliré, perquè hem de fer una segona tertúlia gironina amb dues eminències, que vosaltres també ho sou. Però avui ens hem fixat, no sé si heu escoltat, us anava a dir, no sé si heu escoltat la roda de premsa de Xavi, evidentment que sí, però ens hem fixat en un canvi de discurs molt determinat de Xavi. No, Marta? Hi ha alguns documents que volem que escolteu.
Bàsicament és una seqüència, sí, que va del 14 de gener a avui, de com Xavi valora si s'ha de suplir o no suplir la baixa de Memphis i si s'ha d'aprofitar per reforçar l'equip o no. El 14 de gener, quan Memphis està a punt de marxar, diu això.
Si alguno pide salir, pues hay que suplir esta posible baja.
El 19 de gener, quan Memphis ja és a Madrid, diu això.
A ver, tampoco sería una tragedia que no viniera nadie, pero hombre, si nos pudiéramos reforzar, pues mucho mejor, pero contento con la plantilla.
Avui he preguntat per si prioritzaria l'arribada d'un lateral si hi hagués una escletxa remota per fer alguna cosa al mercat d'hivern, ha dit això.
Ja he dit moltes vegades que per mi la plantilla està molt ben confeccionada i que sí que potser no tenim un lateral dret, a excepció de Héctor, natural, però crec que tenim moltes opcions i bones per cobrir aquesta posició, no? I això passa en totes les posicions, així que no, estic content amb el que tenim, encantat de la plantilla i a competir.
Una qüestió del club, imagino.
És que, no sé què vols que digui.
Recollida't al cable.
Ella, no, és que per mi aquí la seqüència, que està molt bé aquest exercici, però la seqüència va més enllà del que... Xavi diu el que ha anat vivint. És que a mi em sembla bastant gros que el Barça deixi marxar a Memphis sense saber si després pots incorporar algú.
Ja sabien que no.
Sí? Segur? Doncs almenys doncs, potser a l'entrenador li han mentit.
A veure, si no pots inscribir el salari de Gavi...
Sí, però és que el salari de Gavi, quan no et deixen fitxar a Memphis, un recanvi per Memphis, és quan dius, bueno, doncs intentem almenys inscriure alguna de les renovacions que hem fet. I després dius, no, això tampoc. Tot això és aquesta setmana. Doncs res. O sigui, a mi em sembla, sempre és, a mi el que em fa gràcia és la interpretació, bueno, no, nosaltres creiem, no, vosaltres creieu què? Aquí qui fa les interpretacions?
T'indigna aquest tema, perquè...
Sí, perquè és veritat.
Porque siempre que hablamos de temas, t'estem més indignado.
Jo assumo aquesta indignació, perquè es que no entenc...
Aquesta sensació, Ferran Martínez, se sent xavi una mica.
Vení, Marlar, perquè estos están complotando, entonces no va a complotar nosotros también.
No, és que té raó, Ferran.
Escolta'm, qui posa les normes? Doncs ves el que posi les normes i abans de fer una operació, digue-li... Escolta, podem fer això...
I aclareix-te si allò servirà d'alguna cosa i quin és el pla. És que no hi ha pla.
Però no hi ha un genio de los números en esa dirección deportiva.
¿Quién es?
Mateo Alemany.
Ah, pues no ho sé.
No sé, t'ho pregunto.
I intenta, entenc que intenta qualsevol tipus d'escletxa, per petita que sigui, de poder executar les operacions que vol fer ell.
Però clar, si a més estàs, abans de preguntar a la Lliga si pots anar a buscar un recanvi per Memphis, vas, per exemple, no? Tu estàs malament amb la Lliga i no estaràs amb la millor relació, te'n vas a una presentació de la Kings League a fer brometes sobre Tebas, doncs clar,
ajudar no ajuda.
Ajudar no ajuda, tampoc.
Per tancar, Juan i Marc.
No, la sensació que tinc és que, i que el Juan diu, el Ferran l'indigna el tema, la sensació que tinc és que quan li expliquen al Ferran, li expliquen el mateix al Xavi, que és, i aleshores, o quan ho preguntes, i aleshores tu mig creus una mica el que t'ha explicat, no? I al Xavi també li deu passar, perquè el Xavi no, ell no sap les normes de la Lliga. Llavors ell deu parlar amb la directiva, la directiva li diu, estem procedint d'aquesta manera. Llavors el Xavi, òbviament, que s'ho ha de creure, no? I a mesura que va veient els aconteixements, va recollint cable fins a acabar sent un home de club i no deixa allà tot empastifat.
Muy corto, ya lo sé. A ver, lo que hace Xavi en un momento es lo que haría cualquier entrenador en cualquier club. Si se va o sea, meter presión. En cuanto ve lo que hay, dice, bueno, listo. No, ¿para qué voy a meter presión?
Clar, si no podem firmar res, pues ara
sí que és veritat que...
I li dono valor al que tinc, perquè els meus jugadors també se sentin valorats.
No, però si no sapigués que no podia incorporar ningú, ja ho hauria dit de prèvia, no? Això és la sensació.
El que passa és que dins del club s'ha venut unes expectatives de que sí que es podria fer alguna cosa, que a mi em xoca, perquè si parles amb la Lliga i et mires bé la normativa, etcètera, etcètera, sí que és difícil pels periodistes de vegades entendre-ho fins al fons de la qüestió, però si tu et dediques a això i és la teva feina, se suposa que tu t'estudies la normativa i parles amb els tècnics de la Lliga,
o com a mínim,
i en algun moment donat que has de saber què pots fer i què no pots fer.
O agafes el teu cas i dius, escolta'm, tinc aquest cas, això es pot fer, no es pot fer, perquè tu imagina't que a Kessié...
Que fitxas a alguien y después no
tu imagina't que a Kessié diu...
Doncs sí, aquest estiu riurem.
M'amoïna a l'Inter i que vingui Brozovic. Kessié se'n va a l'Inter i a Brozovic no el pots inscriure.
No, està clar, sí.
I ja no tens a Piqué perquè haga favors i se baja el sueldo com un héroe.
Ni molts altres. Un minut per sobre de dos quarts d'una. Demà, Girona, Barça. Ara, de fet, anirem cap a Girona un momentet. Abans, acomiado la taula dels divendres. Com he dit, a dos quarts. Ferran Martínez, moltes felicitats, maco.
En vida teva.
Que vagi molt bé. Una abraçada forta.
Fenomeno.
I, ràpidament, demà... Que estàs avui... calent.
Jo també me'n vaig.
Sí, bona nit, Marta. Fins demà.
Bona nit, Aleix.
Sí. I una abraçada forta demà. Marc Marba...
Marc, quants equips has estat aquesta temporada?
Ja parecido
vengativo. No, però abans del Rubí vas començar amb el
canvi de led. La setmana que ve t'expliques el debut. I sobretot, una última cosa. Premios Panenka ha nominat...
Sí, senyor!
Home dels divendres! Un article... Una entrevista de Juan i Vigoyen. A Irene Paredes al País. No sé si es pot votar o no, però si no, aneu a votar.
No, si ganamos, no sé si acuerdan de la película de Love Actually.
Sí.
Voy a ir desnudo a recibir.
Perfecto.
Això queda gravat,
Dani Aguilar. I el Miquel que es queda per aquí i anem cap a Girona i els hi agraem moltíssim. Quan passen dos minuts, Miquel, de dos quarts d'una, és tardíssim i és un honor, diria jo,
sí, senyor,
tenir a l'altra banda de la connexió el gran Jordi Bosch. Hola, Jordi, què tal? Bona nit.
Bona nit, bon suar,
i gràcies per no estar dormint aquestes hores, Jordi, per ser amb nosaltres.
No.
I també en
escolta, aquest matí sí, era Madrid, aquest matí era
Culló.
Madrid.
Culló.
I sí, aquest matí, mira, he entrat a Can Basté,
home, clar,
des de Madrid.
Clar.
I ara ja sóc a Girona, eh? Imagina. Ja estic concentrat de cara... Ja, els partits importants no pots apurar-te, has de dormir el dia abans, eh?
M'agrada, Jordi, que hagis entrat al primer programa del dia i entris a l'últim programa del dia. Això és meravellós, sí, ara mateix.
Fa una concentració, com els equips, està concentrat.
A veure si està concentrat en Josep Maria Fonalleres. Hola, Fonalleres, bona nit.
Què tal, bona nit, Dani, Jordi, bona nit.
Estàs concentrat o no estàs concentrat?
Maria. Bueno, jo sóc molt més modest, m'he quedat a Girona tot el dia.
Fixa't, si està concentrat.
No tinc la vida... Ja. La vida moderna que té en Jordi Bosch.
Moderna,
ja ho veus.
La vida moderna. A veure, sensacions. Jordi, començo per tu. Sensacions abans d'aquest partit de demà, que és el que dèiem ara. Segurament, el que segur és que ens ho passarem molt bé, Jordi.
Escolta, a nosaltres ens agrada molt estar a primera, és una joia. Mira, perdoneu, que m'heu saltat vosaltres.
Ara. Ah, val, dic ara...
La senyal.
Ara no entenia
sí,
res,
sí, no
pateixis.
No, perquè va una mica de delay.
Val, digues, no,
mira, a nosaltres ens fa una enorme joia i satisfacció, evidentment, jugar a primera, jo crec que ens ho hem treballat, hem patit per tornar-hi, I aquest és un d'aquests moments en què realment, diria, és festa major, perquè home, ve el Barça. Ve el Barça, que és un equip, a més, de referència. Girona estava al prop de Barcelona, hi ha molts gironins que són també del Barça, però, diria, és un partit, com dic, que amb independència de com vagi del resultat, doncs nosaltres ens dona una gran satisfacció. I en segon lloc, home, jo crec que, a veure, escoltant en Mitchell i una mica després en Gil i dones instruccions, espero que les surten bé o malament, no ajuden d'una manera. Crec que hi ha...
Compte, Jordi, que no sé si s'ha desconnectat alguna cosa, que et sentim una mica malament.
És possible.
Espera't un segon, estem aquí. Coses del directe, no patim. A veure, Jordi.
No sé si m'heu recuperat.
Ah, ja hem recuperat perfectament.
Impecable. He tocat, no sé, mira, tocant el que no havia de tocar.
Coses de la nit, coses de la nit, no pateixis.
Doncs vull dir, per acabar, que jo crec que hi ha ganes de fer un bon paper. Jo, i esperem-ho, després ja veurem com evoluciona el partit.
Josep Maria.
No, jo també ho penso bastant com en Jordi, en el sentit que si hi ha un partit que te l'agafes esportivament tranquil, és aquest.
Sí?
És a dir,
que bo.
Tu vas a patir amb el Cádiz, o vas a patir amb el Valladolid, o vas a patir amb l'Espanyol, perquè saps que són partits que són importants per tu a nivell de classificació i de punts. I en aquest cas, abans de la tertúlia també ho comentava, esclar, si el Barça juga una primera part, en Dembélé juga una primera part com la d'ahir, bueno, tens poca cosa a fer perquè realment el potencial és diferent, no? Però pot ser que no, pot ser que el Barça s'adormi com s'ha dormit les últimes segones parts de menys el partit de la Supercopa, i el Girona el que és segur és que durant els 90 minuts hi anirà. Vull dir que és aquell partit que jo, a més jo em penso que no passarà, vaja, coneixent en Mitchell no crec que passi, allò que va passar el 2017, si no m'equivoco, el 18, la primera temporada.
El marcatge a l'home.
En Pablo Mafeo va fer una, si el recordeu, Mafeo, un marcatge
sí,
individual.
Sí, no? Sí.
Que van ballar un vals, no? un tango, eh?
Sí, sí.
I no, aquest Girona és diferent en aquest sentit, vull dir que no... És un partit que pot acabar escandalosament a favor del Barça, perquè el Girona és un equip com la Real Societat que comentàveu, que juga a futbol i que li agrada tocar la pilota, o pot acabar amb un tu a tu sense cap complexos. I el Girona, tinc la sensació que aquest any s'hi ha demostrat una cosa, és que no ha tingut por dels partits importants. Han pogut anar més malament o més bé, com empatar al Camp del Madrid, gairebé empatar al camp de l'Atlètic a Madrid, lluitar pràcticament tots els partits de la competició.
De fet, aquell marcatge a l'home que ara esmenta el Josep Maria va ser la temporada 2017-2018, la primera divisió, en què Messi gairebé no participa en el partit, va acabar fastiguejat, però és clar, el Girona també va estar, si no participava Messi, va estar sentenciat, perquè participaven Suárez, Busquets i tants d'altres, no? Que és el que passa en aquests casos.
Sembla que van acabar 0-3, no?
Em fa la feina que si era per la memòria, però diria que és un 0-3 i un 0-2 a primera divisió del Barça
Montilivi. Aquí van aplicar màxima, em sembla que era de Cruyff, de dir el teu més dolent que anul·li el seu més bo, no? Sí. Però és que el Barça en tenia uns quants de més
clar, bons. Clar. No podies fer marcatges a tot l'equip. Jo tinc clar. Dues curiositats, i la primera és saber com creieu que demà reaccionarà Montilivi. Si serà un minicamp nou, si hi haurà diversitat, o si l'afició serà gironina mentre hi hagi alguna cosa en joc. És a dir, clar, si el Barça es posa 0-2 a la mitja hora, potser, però si el partit és igualat o fins i tot el Girona va per davant, si creieu que Montilivi serà com qualsevol altre partit?
Home, no ho sé, jo crec que serà una cosa especial, curiosa. Per exemple, jo prenc l'antecedent. Mira, Josep Maria i jo mateix n'hem parlat a vegades d'això. El segon any, quan va venir el Barça, el Girona va haver-hi una estona que va estar competint molt. I la gent ho va agrair. I la gent va estar amb el Girona. I això va ser mal interpretat en alguns ambients. Barcelonistes, a mi m'enviaven missatges, escolta, esteu xiulant, aquest... La gent ho va viure pues, amb joia, aquesta estona en què vam estar, diríem, des de la perspectiva gironina, doncs, competint molt, no? Per tant, pot ser mal interpretat, no és un partit normal. És a dir, si marca un gol al Barça, veuràs més aplaudiments que els que té el Barça en un partit de fora. I si el Girona va bé, evidentment, es pot analitzar des d'una perspectiva barcelonista que el soci o l'aficionat gironí, que també és culer, no és neutral en aquest partit. Dit d'una altra manera, aquell que sigui del Girona i del Barça no serà neutral i anirà a favor del Girona. No sé si Josep Maria està d'acord amb mi, però crec que anirà
totalment,
per aquí.
Jordi.
Sense una hostilitat manifesta.
Totalment d'acord. És a dir, jo, el minicamp nou que ara Dani comentaves, em sembla que és absolutament no passarà. Aquella diversitat d'opinions que hi podia haver-hi altres temporades, jo crec que en aquests 5 anys que han passat, o 4, que el Girona ha baixat i s'ha quedat a segona, hi ha hagut canvis, diguéssim. Jo crec que s'ha anat consolidant una afició que encara és imberba, diguéssim, eh? Encara és una mica barba meca, en el sentit que no té l'experiència de primera divisió que tenen altres equips i que el Girona d'alguna manera s'està formant. Jo tinc la percepció que l'ambient majoritàriament serà a favor del Girona. Bon. És evident que no serà com si el Barça jugués a Sevilla.
Clar.
Perquè hi haurà de tot. Però jo tinc la sensació, i a més, com que aquesta setmana hi ha hagut molta polèmica amb el tema de revendes, allò de dir venc un bolígraf Vic per 300 euros i sí, de regal te donc una entrada, i el club ha fet mesures contra aquesta... No serà un Eintracht Barça, per entendre's?
Sí.
Jo crec que hi haurà més l'ambient que es respira, jo crec que és bastant aquest, sí.
I, per cert, el Girona ha guanyat el camp del Madrid, ha guanyat per Sant Narcís contra el Madrid a Montilivi, amb el Barça no hi ha puntuat a Montilivi i sí que hi ha esgarrapat un empat al Camp Nou. Però, i avui també li preguntava en Marc Brugués del Diari de Girona, el nostre col·laborador, a Mitchell, i Mitchell no ho sabia, aquesta dada no la sabia, que clar, això seria en el cas de guanyar una fita històrica que el Girona podria afegir al seu palmarès.
És que ara parlàveu m'ha agradat molt això que has dit, Josep Maria, de la qüestió d'un club, no sé com dir-li, ja no és una identitat imberba, ja no, diguem que parlem pràcticament d'identitat no del club, perquè és un club que fa un piló d'anys que existeix, sinó poder de club en l'elit del futbol. I em fa gràcia això per allò que deien de que ara ja es veuen nanos amb la samarreta del Girona, que van segurament veia més amb la samarreta del Barça, això per una banda, i per altra banda, quan heu parlat de Maffeo, i que està molt bé, no sé si esteu d'acord amb mi, Jordi, Josep Maria, que la identitat futbolística que li ha donat des de fa un temps Michel i abans també altres entrenadors,
sobretot,
però després aquesta identitat un punt més, no sé si futbolera, per dir-ho d'alguna manera, no futbolera, en tema, de combinació, del tipus de joc, això també atrau a la gent, no, Jordi? Atrau que hi hagi més comunió amb l'afició del Girona.
Bueno, o sigui, en aquest moment, Michel és inqüestionable, ja ho era l'any passat, quan no sabíem si jugaria o no la promoció, i si la promoció ens aniria bé, ja ho era. De fet, hi ha un... Bueno, com diuen, a toro passat, doncs es pot analitzar qualsevol cosa. Però hi havia una convicció que si Michel havies estat la banqueta del Girona a les dues promocions anteriors, a les dues temporades anteriors, haguéssim pujat. Perquè planteja d'una manera molt intel·ligent i molt... A veure, intel·ligent potser no és la paraula, però molt valenta el partit i molt adequat al que realment dius aquest és el... He de treure el petroli d'això i en treu. Llavors, home, ell és un home que en aquest moment doncs té el respecte, jo diria que unànim de l'afició i es viu amb una tranquil·litat absoluta aquest tema, és a dir, més enllà que ell és un home que ha fet un enorme esforç d'integració en tots els sentits, fa l'esforç de parlar en català, menja cargols i peus de porc. Vam anar a dinar un dia i diu, home, què vol? Li diu, primer el míster, li diu en el restaurant, primer
el míster, de porc, que demani un míster.
I diu, de primer cargols i de segon peus de porc.
Colló, sí. Mira, jo me'n recordo que... No sé què va ser, si també hi ha Sant Fel, que avui no ha pogut estar amb nosaltres, però vaja, algú ens va explicar, no sé si tu, Josep Maria, o tu, Jordi, que a Francisco el va veure comprar carn. Pot ser?
Sí, això va ser, crec que va ser en Jordi, que va dir que es va trobar a Francisco comprant un bon bistec...
No vaig ser jo.
Doncs va ser Josep Maria, llavors.
Sí,
me sona, sí.
Val.
Jo que no d'allò haver-lo vist, sinó d'algú que m'ho vull explicar.
Val. I a Michel l'heu...
I això també lliga molt amb aquesta història que... El què, el?
El teu comentari, sí, Josep Maria, que ho vas dir tu. Sí.
Val. Lliga molt amb aquesta història, que també és bastant certa, que el tipus de futbolista que pot aterrar el Girona, de fora, diguéssim, no tant els de la cantera, però sí els de fora, es troben en una ciutat amable. I no vull fer ara una teoria sobre Girona més i tot això. No, parlo sobretot d'una ciutat en la qual no se senten pressionats. El tipus d'aficionat tu et trobaries a l'Estuani passejant per la Rambla i potser algú li diria passi-ho bé, saps? Però vull dir, o un nen potser costaria per fer-li un autògraf. Però
que pot passejar.
I a Michel jo crec que això... Avui feia unes declaracions dient, em sembla que era l'Ara, o algun lloc ho he llegit, dient, no, un dels tòpics, que un dels prejudicis que podia venir aquí, que els catalans eren tancats, però si en conviden els veïns a sopar una truita de patates cada divendres.
Sí, això ens ho va explicar.
Ara ja està, vull dir, entre la truita de patates i els cargols...
Està entrapant molt, Josep Maria, està perdent la forma, en Michel està entrapant molt, cargols, peus de porc, truita... Que t'han entrapat entre cargols, peus de porc, truita, pernil, està perdent la forma,
Escolta, l'entrenador... A veure, compara't amb aquell del Sevilla, saps què vull dir?
Amb en Sant Paol?
Amb aquell que semblava el David el Nomo. No, és que és veritat, ho semblava. Home, aquest dia el vaig veure al camp directament i ho semblava. I vull dir, aquest no juguen pas els entrenadors, vull dir que s'engreixin tant com vulguin. No.
I no parava, no parava aquí.
No, és intens.
El mal de Sant Vita.
Bueno, esclar, i més a més no entenc com està així. És molt baixet.
Amb tot el que es mou. Ja teniu clar què fareu demà o no, Jordi? Tens clar què faràs demà? Ja tens l'agenda del dia?
Jo crec que, a més, s'ha fet una mica de plec, perquè també hi ha una trobada de gent de sectors diversos, amb els representants del Girona, amb gent diversa del Girona. Després, bueno, sé que dinen aviat les directives.
Clar.
A la una i el partit és un quart de cinc de la tarda.
Sí, molt.
S'ha d'anar per feina.
Clar.
O sigui, jo dinaré igualment.
Tu també, Josep Maria, evidentment.
Mira,
també.
Jordi, saps què podríem fer? Dinar junts demà. Mira.
Uita!
Va, vinga, fet.
Mira que bé, perfecte.
No, podríem fer-ho, va.
Mira, doncs escolta, m'encanta.
No et donarà temps de portar un puro i fumar-lo, però fet.
Bueno, fem una cosa, si demà dinem junts.
I el Jordi demà dinem plegats.
Si demà dinem junts i acabem guanyant, es converteix en una tradició, ja.
Ah, oh, mira, exacte,
però escolta, però podeu pujar a dinar amb nosaltres, amb l'equip de RAC1.
On dineu?
El tomàquet, allà.
Home,
a prop del camp.
És bo, això?
Vosaltres feu, i vosaltres fem, i ja ens ho explicarem.
No li agradarà.
Molt bé, m'encanta.
No, perquè vosaltres aneu hores rares. I
sí,
tal.
Estic d'acord.
Amb arribar 10 minuts abans en tenim prou.
Estic d'acord, Jordi. Doncs m'encanta i m'encantarà saber com acaba aquest dinar, que tant de bo que acabi amb una bona victòria. Vaja, li anava a dir del Girona.
Us ho explicarem.
Exacte, sí. Pels interessos dels gironins i del Barça pels interessos dels culers. Jordi Bosch, Josep Maria Fonalleres, com sempre ha estat un plaer de veritat tenir-vos al Tu Diràs. És una meravella tenir-vos.
Ara sí que ja anem a dormir per agafar forces.
Ara, molt bé, doncs.
Sí.
Una abraçada.
Mira,
forta.
Ja no esmorzaré.
Una abraçada, que vagi molt bé.
Adéu-siau.
Bona nit, per nit. Una pausa i tornem.
RAC 1. El futur no és projectar pel·lícules sobre la superfície de la Lluna mentre seus al sofà de casa. El futur és que no et puguin tallar la llum. Si no pots fer front a les factures de la llum, l'aigua o el gas, t'ajudem a trobar solucions. Entra a barcelona.cat/drets energètics i informa-te'n. El futur ja és present. Ajuntament de Barcelona.
Autocol·lecció pararara. Autocol·lecció pararara. Quilòmetre zero, gerència i cotxe d'ocasió.
El teu cotxe d'ocasió fàcil, ràpid i al millor preu. Tenim més de 300 vehicles d'ocasió amb entrega immediata dels nostres 40 concessionaris oficials. Entra a autocol·lecció.com i busca el teu vehicle.
Autocol·lecció pararara.
Viatge al segle XVI amb la Festa dels Romeus.
El 28 i 29 de gener a Monistrol de Montserrat viu de prop els efectes que la mortal pesta va tenir a la població.
Amb representacions teatrals, dansa, mercat medieval...
Festa dels Romeus amb el suport de la Diputació de Barcelona i el Patronat de la Muntanya de Montserrat.
Informa-te'n a monistroldemontserrat.cat.
Posa't en forma amb Basic Fit. Et mereixes sentir-te bé amb tu mateix. Així que fes del fitness un bàsic a la teva vida. Fes-te'n soci ara. Emporta't una motxilla de regal i entrena't 5 setmanes gratis. Basic Fit. Go for it.
Individu, propietat i competència. El sistema neoliberal puja a escena en una comèdia on l'humor més negre i absurd es posa al servei del discurs més polític. Els ocells de la calòrica. Última temporada a Barcelona. 13 úniques funcions al Teatre Poliorama.
Més blanc a la Mallorquina. Descomptes fins un 50%. Aprofita per renovar la teva llar amb articles de qualitat. Nòrdics, adredons, llençols, tovalloles, cortines... Vine a la Mallorquina. Roba de llar amb l'estil i confiança de sempre. Més blanc a la Mallorquina. Descomptes fins un 50%.
Tens objectes antics i els vols vendre? Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Comprem mobles, pintures, escultura, rellotges de luxe i joies antigues. Comprem herències i pisos sencers. Màxima serietat i discreció. Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Telèfon 699-47-59-49.
Quatre actrius catalanes estan fent els preparatius per escalar el Fitzroy a la Patagònia.
Són Sílvia Bel, Sara Espígol, Míriam Miscle i Natàlia Sánchez. Aconseguiran fer el cim?
El Fitz és una paret molt cabrona, jo ja la vaig intentar una vegada.
Mai una cordada de dones ha aconseguit pujar-la, mai.
Fitzroy, la nova comèdia de Jordi Galceran, dirigida per Sergi Balbel, arriba al Teatre Borràs el 2 de febrer.
Més informació i venda d'entrades a entradesdevanguardia.com i a grupbalanyà.com.
A Feubert et continuem ajudant a estalviar, perquè et donem fins a 80 euros en carburant per la compra de pneumàtics Michelin Cross Climate. Els pneumàtics per als quals no caldrà que portis cadenes, perquè l'any 2023 et moguis com et moguis. A Feubert ens movem amb tu.
Torna al Trufòrum Vic, la festa de la tòfona i la gastronomia.
Un mercat amb molta tòfona i productes tofonats directes de productor. Tallers de cuina amb prestigiosos cuiners i pastissers. El Campionat de Catalunya de Gossos Tofonaires. I moltes més activitats i degustacions per descobrir tots els secrets de la tòfona negra.
Del 3 al 6 de febrer al recinte firal El Sucre de Vic. Informa't a trufòrum.com i a les xarxes socials.
Qui ja coneix Plus Fresc Supermercat sap que som especialistes en frescos, que afavorim els productors locals, que ens agrada el tracte personalitzat i que tenim ofertes molt bones per ajudar-te a estalviar. I si no ens coneixes, és hora que vinguis a Plus Fresc i gaudeixis fent la teva compra.
La carn gustosa i sana 100% criada a Lleida. El peix més fresc de la Llotja. La fruita i verdura d'aquí. Tenim 7 establiments a Barcelona.
Plus Fresc, el súper que t'estima.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
Sons del món, el Festival Delicatessen de l'Empordà acaba d'anunciar el concert de Zaz, una de les artistes més importants de l'escena musical francesa. El concert tindrà lloc el dijous 3 d'agost a la Ciutadella de Roses i és el primer avançament de la dotzena d'artistes que s'hi programaran entre el 22 de juliol i el 7 d'agost. Les entrades ja són a la venda a sonsdelmón.cat. I vinga, abans de tancar el bloc de futbol i passar al poliesportiu, un parell de notícies. La primera, recordem que ha guanyat el Manchester City a l'Arsenal a la ronda de 16 de final de la FA Cup. Per tant, el City que passa era el primer contra segon de la Premier League. I una altra notícia que hem de lamentar i que hem conegut aquesta tarda, la de la mort de l'exfutbolista Gerard Escoda, als 50 anys, ha mort de víctima d'un càncer, rebosenc. Va jugar, entre d'altres, al mateix Reus, al Nàstic, al Lleida o al Vila-real, i des del passat estiu era el director esportiu del Sabadell. Evidentment, des d'aquí, una forta abraçada a la família i als amics. Descansi en pau. I fora del futbol és notícia d'avui també la derrota d'un tros d'equip. La selecció espanyola d'handbol amb el seleccionador Jordi Rivera i 5 jugadors catalans més, 23-26, ha caigut davant Dinamarca. L'altre semi, França 31, Suècia 26. Per tant, jugarà contra Suècia aquest partit del bronze. A l'altra banda del fil telefònic tinc l'Adrià Figueres. Hola, Adrià, què tal? Bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
I en primer lloc, com teniu el cos després d'aquest partit, després d'aquest esforç? Evidentment encara queda el partit per al bronze, però després de tot el que ha fet aquesta selecció, com teniu ara mateix el cos? Com està l'equip?
Bueno, doncs l'equip està ara mateix frustrat, no? Perquè arribar a les semifinals va ser un camí gens fàcil, i una vegada que hem estat aquí, doncs sap greu, no? Fer un partit de també punt de vista defensivament extraordinari, deixant a Dinamarca a 26 gols, però és veritat que en la festa ofensiva doncs hem topat amb el landing, ha fet un gran partit, i això ens ha privat de tindre un marcador més ajustat i poder competir fins al final. Mm. Però bueno, com que comentava abans, ja ens ha passat alguna vegada que hem tingut que durar aquesta situació i som conscients de que d'aquí 24-48 hores estarem a tope per competir per aquest bronze.
Ara parlarem d'aquest partit pel bronze i també de... Vaja, que sé que està tot molt en calent i de valorar fins a quin punt ja és un... El fet d'arribar a semifinal ja s'ha de considerar evidentment com un gran resultat. Ara en parlarem, però abans parlaves de l'efectivitat de l'Andin. Què ha estat més, mèrit de l'Andin o de mèrit també de la selecció espanyola a l'hora de ser efectius de cara a porteria?
Bueno, podríem ajuntar les dues coses, no? És veritat que hem tingut molts llançaments clars des de 6 metres que els hem errat. També és cert doncs, que el porter forma part del joc i falla un llançament quan comentava és part de l'handbol, però bueno, podíem ajuntar les coses, no? És cert que més enllà de les parades que ha pogut fer ha tingut aturades en moments clau del partit, moments en els que doncs, hem intentat enganxar-nos el partit i bueno, com comentava abans, són aspectes del joc. Abans et deia que la faceta defensiva ha matat molt bé, doncs en aquest partit ens ha fet una miqueta doncs, ser efectius de cara a porta perquè les oportunitats per fer gol les hem tingut, no? Aleshores, no queda res més que felicitar al contrari i preparar el partit següent.
Ara, el que sí és veritat, i de la mateixa manera que va passar als quarts de final, tenint en compte els parcials que s'havien situat i la distància a la que s'havia situat Dinamarca, com torna a mostrar fam, com torna a mostrar capacitat de reacció i de tornar al partit aquest equip. És increïble que s'arribi al final de partit encara amb possibilitats, amb un gol a baix, amb empat, amb possibilitats de tenir el partit, no?
Sí, jo crec que l'equip ha sigut fidel al seu esprit, ha sigut fidel a lluitar fins al final. És veritat que Dinamarca és una selecció que quan juga avantatges és una selecció molt perillosa perquè controla molt bé el temps del partit, els atacants els han fet molt llargs i encara i així doncs, l'equip ha cregut fins al final, hem lluitat, hem estat allà inclús amb el penal que ha aturat en l'àmbit per entrar dintre el partit a l'últim minut, i com et comentava abans són circumstàncies del joc que ens agradaria que fos diferent, però és el que ha sigut, no? Aleshores només queda felicitar a l'equip per l'esforç que ha fet. Defensivament hem estat increïbles i jo crec que hi ha hagut moltes coses positives en el partit i no ens hem de quedar només amb el fet que hem perdut, no? Hem de ser conscients que les eliminatòries no són finals de campionat del món, estan molt, molt igualades, i crec que un altre cop aquest equip ha competit i aquesta vegada no funciona.
És massa fresc, ara està tot massa calent com per, diguem, valorar i posar en valor un possible bronze, o l'equip evidentment no és lluitar per l'or, però està absolutament mentalitzat que aquest bronze ara és com si valgués or?
Sí, home, estem una mica tan calent, no, encara hem acabat el partit no fa ni dues hores, i és veritat, doncs, que pensar ara que hem de jugar un partit per a tots es fa una mica no pesat, però bueno, té una mica lluny encara. Jo crec que hem de passar aquest dia de cometes de gol, hem de veure què hem fet bé, què hem fet malament, i a partir del demà al matí jo crec que l'equip ja tindrà una altra mentalitat i estarem preparats doncs, per afrontar aquest partit. No? Ara mateix, que és veritat, doncs, que l'equip està bueno, això, forçat a que et comentava abans, i costa una mica pensar en aquest partit, però també et dic que és el partit que ens queda, és el partit que dona accés a la medalla, i com et comentava abans, estem un campionat del món, i finalitzar amb una medalla i amb un somriure seria per tots un gran final.
I ara el bronze a Suècia, que evidentment doncs no deixa de ser, igual que els altres semifinalistes que han arribat, aquests quatre campions del món i un dels grans favorits, evidentment, per aquest, no tan sols per el que era el bronze, sinó també pel que era l'or.
Sí, Suècia, evidentment, té el handicap positiu en aquest cas de qui juga
clar,
a casa.
Clar.
Això per ells és important, i és un equip doncs, que hem jugat també moltes vegades. L'altra vegada que van ser al Joc Olímpic, vam jugar al quart de final, va ser un partit molt, molt igualat. I, bueno, esperarem un partit molt físic, que és una selecció molt, molt intensa, ja ho vam viure, com et comentava ara, en els Jocs Olímpics. I, com et comentava, no, jo crec que el més important en aquest partit és la mentalitat en què arribarem, les ganes de guanyar que tinguem aquest partit, i jo crec que aquest equip, per com és de caràcter, per com són els jugadors que us imposen, crec que estarem al 100% per competir per aquesta medalla.
Adrià Figueres, tant de bo que sigui així. Una forta abraçada i gràcies per atendre el Tu Diràs.
Una abraçada molt forta.
Amb Dani Aguilar.
La truiteta i una cerveseta.
Creus que el millor acompanyament per aquest petit miracle de la nostra gastronomia és això?
Però si totes les cerveses són iguals.
Una bolla, per descomptat, top.